Són 8:15.
L'Info Vespre. Edita i presenta Oriol Leo.
Comencem l'Info Vespre i ho fem amb els titulars. Començarem comentant que l'àrea de política social de l'Ajuntament de Calella ha destinat des del mes de gener fins a dia d'avui 44.900 euros per pagar factures d'aigua, llum i gas a famílies calellenques que pateixen pobresa energètica. També comentarem els actes de la Marató de TV3 que es faran en els propers dies. Just d'aquí un mes es fa aquesta cita televisiva tan important i solidària al nostre país i a Calella hi ha tota una organització d'activitats paral·leles. Parlarem de política i concretament del llibre de Liz Castro, Molts granets de sorra, que s'està presentant en aquests moments a la cooperativa L'Amistat a càrrec de l'ANC de Calella. També en plana política parlarem del PDeCAT, que ha convocat per dilluns vinent l'assemblea d'elecció de l'executiva local del partit a Calella. S'hi presenta un tàndem format pel regidor Marc Buc i la tinent d'alcaldia Núria Parella. A l'Infovespre d'avui parlarem també dels canvis que s'acosten de cara a la setmana que ve. Diuen que ve una gran borrasca, sobretot a la península, que s'hi estarà dies i que ens deixarà grans quantitats de pluja. Tancarem l'Infovespre, com sempre, cada divendres fent una repassada a l'agenda esportiva. Doncs comencem, com dèiem, en titulars. L'àrea de política social de l'Ajuntament de Calella ha destinat des del mes de gener fins a dia d'avui 44.900 euros per pagar factures d'aigua, de llum i també de gas a famílies calellenques que pateixen pobresa energètica. Això es tradueix en 509 ajudes directes, a les quals també se'ls ha de sumar els 4.866 euros del Fons Social de Gestaigua que es destina a pagar factures d'aquest subministrament. Des de l'àrea de política social de l'Ajuntament de Calella destaquen la bona comunicació que hi ha entre les tècniques de serveis socials i els departaments específics que atenen els casos de pobresa energètica de les companyies d'aigua, gas i llum. La primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Núria Parella, ha confirmat que són més de 500 famílies que no poden pagar el rebut dels serveis bàsics i ha explicat que la llei estableix que quan una família no paga és l'empresa mateix qui ho deriva a serveis socials.
Els subministraments a la llar sempre ha sigut un puntal de la despesa econòmica dels ajuts mensuals de l'Ajuntament, però fa poc es va crear una nova llei, que és la llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Aquesta llei estableix un protocol obligat de comunicació als serveis socials abans de portar a terme un tall de subministraments. És a dir, quan hi ha un cas d'alguna persona que no pot pagar els subministraments, se li fa un avís dient que si no paga les seves dades es poden passar a serveis socials. Si aquesta persona contesta afirmativament o no contesta, vol dir que dona autorització i la companyia que dona els subministraments comunica als serveis socials municipals doncs que hi ha aquest cas d'impagament.
A partir d'aquí, Serveis Socials analitza el cas i parla amb les persones afectades i mentre dura aquest procés, la companyia no pot fer cap tall de subministrament. Aquest any ja s'han fet 52 informes de Serveis Socials per evitar que es fessin talls de subministrament energètic de llum o de gas. Núria Parella ha explicat de quina manera es gestiona el pagament de les factures que la gent no pot pagar.
Dir que els ajuts que es fan per subministres no es paguen mai, a no ser que fos una cosa molt extrema, però lo habitual és que no es paguen mai factures senceres perquè hi ha d'haver un compromís per part de l'Ajuntament i una per part de l'usuari i que si es fan consums excessius tampoc es subvenciona al 100% un consum excessiu i sí que se'ls demana, doncs, no sé, que si tenen problemes per pagar l'aigua, que no facin consums excessius d'aigua, és de dir, doncs, tot el dia, no sé, m'ho invento, ara, banyeres plenes d'aigua fins a dalt, o se'ls assessora una mica de la millor manera d'estalviar una mica.
El cas de l'aigua té especificitats perquè l'empresa està participada a nivell municipal i els protocols d'actuació són més amplis.
Amb Gestaigua sí que us hem de dir que abans fins i tot que hi hagués aquesta llei ja hi havia una comunicació molt directa. Sempre al ser una empresa que és de gestió municipal, doncs abans que sortís la llei i tot aquest protocol ja es feia. Ja hi havia molt bona relació en aquest sentit.
Del 2012 cap aquí, els serveis socials han anat en un progressiu augment. També aquest 2016 es manté una tendència a l'alça. No deixem de parlar de solidaritat perquè a Calella, la coordinadora participada per particulars, entitats i l'Ajuntament, fa setmanes que treballa per tancar la programació d'actes solidaris amb motiu de la marató de TV3, que no varia gaire, això sí, respecte a edicions anteriors. Els primers actes seran una marató de country que es farà al pavelló de la Muntanyeta el dijous, dia 8 de desembre. L'endemà, el divendres dia 9 de desembre, el concert amb la millor música de tots els temps serà a la fàbrica Llobet Guri. El dia 11 de desembre hi haurà una trobada de cotxes i el dia 15 de desembre es farà una taula rodona amb doctors, pacients i familiars afectats d'ictus, que serà un dels actes de sensibilització i divulgació sobre aquesta malaltia i les altres malalties a què es dedica la marató. I no falta tampoc en la programació el sopar solidari a l'Hotel Santa Mònica, del qual n'ha parlat un dels ciutadans que formen part de l'equip solidari que munta la marató, Miquel Martí.
Bueno, aquest any jo vaig estar buscant persones afectades d'ictus, vaig veure que el senyor Luqui Guri era un veí de Calella i afectat per ictus, i vaig trucar al seu representant, aviam si podia venir, i encantadíssim se va oferir a venir sense cobrar-nos res absolutament. Pues el dia del sopar tindrem el Luqui Guri juntament amb un DJ per animar també després de sopar pues una miqueta la festa, no?
També es farà una caminada popular i tot el gruix d'actes del mateix diumenge dia 18 de desembre que ha desgranat Miquel Martí.
Es fa més o menys el que sempre es fa, al matí plaça Catalunya amb totes les activitats, amb el ballet de la Mercè Penosa, amb els Villes Catalanes, la Oncolliga, els de Calella Marxa que fan la seva marxa solidària, els de la Maria José d'Adiam, totes les ampes, castells inflables. Bueno, això és el que es fa, se centra tota la plaça de Catalunya. Uh-huh. I després no sabem a quina hora, perquè estem pendents d'altres coses, però sobre les, entre 12 i 2 de la tarda es farà un Facebook a la plaça de l'Ajuntament. Això ens fa molta il·lusió, principalment a mi em fa molta il·lusió, perquè és una cosa que porten 4 mesos treballant i hi participen els malalts d'ictus. I és molt important, perquè una cosa tan senzilla com moure la mà amb ells els costa moltíssim. I estem pendents de si pot venir TV3. Si ve, bé, i si no ve, tenim Telecalera, que també ens ho reproduirà. I a continuació d'aquest Facebook, el que farem serà treure un pastís sobre 200-250 persones per celebrar el 25 aniversari de la marató de TV3.
Els actes solidaris seguiran a la tarda. Calella per la marató va recollir l'any passat 15.578 euros.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La territorial de l'ANC Calella per la Independència ha organitzat la presentació del llibre de Liz Castro, Molts granets de sorra, un llibre d'idees per canviar el món provades a Catalunya, que s'està presentant ara mateix a la cooperativa L'Amistat. Liz Castro és una escriptora nord-americana activista per la independència de Catalunya. El 2015 es va presentar a les eleccions al secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana i ha estat per dues vegades la candidata més votada. Aquest llibre conté un recull de fotografies sobre el procés d'independència, entre els quals n'hi ha del fotògraf cagallenc Tino Valdovico. L'acte se celebra just ara, a 7:45 del vespre, a la cooperativa L'Amistat. Està moderat per Xavier Pons Domènech. Això s'està fent ara, però també ara mateix s'està fent a 7:45 del vespre al Museu del Turisme la xerrada Islàndia costa a costa. Forma part del cicle Viatgers que es fa al Museu del Turisme i avui és un col·loqui que parla de volcans fumejants, de glaceres immenses, també de deserts de lava, de vents infinits, de tempestes de sorra. Tot això és l'inhòspit i solitari interior d'Islàndia que es van trobar dos aventurers. L'aventura consisteix en saber adaptar-se a les lleis de la natura. Els dos aventurers són Sergi Fernández Tolosa i Amelia Herrero Becker, que transmetran la seva passió pels sorprenents paratges islandesos que han visitat en diverses ocasions en bicicleta. Han travessat Islàndia de costa a costa, així es diu la xerrada, en bicicleta, una aventura ciclista de 700 quilòmetres en règim total d'autosuficiència. Aquesta xerrada, com dèiem, s'està fent ara mateix. Ha començat fa uns minuts a 7:45 del vespre al Motur, al Museu del Turisme. Això s'està fent ara, ha començat a 7:45, però d'aquí a menys de mitja hora, a 8:00, recordin que hi ha la discussió i la votació de les propostes del pressupost participatiu de joventut. A les 8 del vespre, a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell, tindrà lloc aquesta assemblea de discussió i votació de les 28 propostes que finalment entren a votació en aquest procés participatiu de l'àrea de joventut. Es destinen 10.000 euros a cadascun de dos grups, als quals hi ha destinats per grups d'edat, segons els joves que han fet les propostes. La condició indispensable perquè puguin sortir aquestes propostes és que en aquesta votació, en aquesta assemblea que es farà a les 8 del vespre, els joves hi siguin presents i defensin quin és el seu projecte. A les 8, a l'Ajuntament Vell.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Abans de fer una petita pausa en aquest infovespre, comentar que demà es fa la quinzena, setzena, dissetena, abans de fer una petita pausa en aquest informatiu, comentar que demà es fa la 17a mostra de dansa en benefici del projecte Moringa, a 6:15 de la tarda, a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. Tindrà lloc, com dèiem, aquesta 17a mostra de dansa en benefici del projecte Moringa, espai cultural i creatiu afrocatalà a Gàmbia, i també de l'ONG Acció Solidària Sense Fronteres. El preu de l'entrada són 5 euros. I ens referim també a un altre acte de demà, en aquest cas una xerrada de Llull a Xirinacs, models filosòfics globals per interpretar la realitat. Serà demà a 8:15 del vespre a la cooperativa L'Amistat de Calella, amb els següents ponents: Manuel García, informàtic; Joan Parés, metge; i Agustí Rutxet, màster en e-business i en gestió del coneixement, membre del Pla Nacional de Valors de Catalunya, cap d'organització i de gestió del coneixement de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Recordem aquesta xerrada de Llull a Xirinacs, demà a 8:15 del vespre a la cooperativa L'Amistat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim:
quan seràs convidat, convida temprança.
O sigui, quan et convidin, acompanya't de la moderació. Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Retornem a l'infovespre i ho fem en plana estrictament política, perquè el PDeCAT ha convocat per dilluns vinent l'assemblea d'elecció de l'executiva local del partit aquí a Calella, havent-se presentat només una candidatura, segons ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió. En aquest cas, aquesta candidatura està encapçalada pel regidor Marc Buch, que opta a la presidència del Partit Demòcrata, fent un tàndem amb la també regidora i primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Núria Parella, que ocuparia la vicepresidència dins d'una executiva ja per filada. Marc Buch, candidat a la presidència de l'executiva local del PDeCAT de Calella, ha anunciat a aquesta emissora quines són les persones que formen part de l'equip amb què es presenta a les eleccions orgàniques.
Crec personalment que és una aposta important. Podem entendre amb la Núria, perquè és una persona, doncs, amb la que ja hi treballem, doncs l'Ajuntament ja fem molta feina conjunta, doncs, i entenem, doncs, que amb ell i jo podem aportar, tots dos junts podem aportar, doncs, moltes coses positives. S'acompanya en Josep Grima, que serà secretari d'organització, la Carlota Pujol, que serà la secretària, en Jordi Pique, que serà tresorer, i llavors, doncs, tenim diversos vocals, que seran l'Albert Torrent, en Jordi Vivancos, Meritxell Saladric i Montse Casals.
Marc Buch és una de les cares noves dins la política municipal. S'ha estrenat com a regidor de govern de l'Ajuntament de Calella en l'actual mandat municipal. Té delegades les competències de medi ambient, sostenibilitat i espais naturals, a més de participació. Fa equip amb l'actual primera tinent d'alcaldia, Núria Parella, mà dreta de l'alcaldessa Montserrat Candini i responsable de gestió patrimonial, a qui s'ocupa del projecte de la fàbrica Llobet Guri i també porta educació i fires. En cas de ser el tàndem escollit en les eleccions de dilluns, a les quals hi estan cridats a participar una setantena d'associats del PDeCAT, seran ells la cara visible del nou partit a la ciutat.
Poder treballar per millorar la societat de tots nosaltres, no? Doncs que els ciutadans tant de Calella com a nivell nacional, doncs, puguem, des de les nostres modestes aportacions, doncs, intentar millorar entre tots la nostra ciutat, sobretot. Ens motiva molt també, doncs, el procés actual en què es troba el nostre país, Catalunya, que entenem, doncs, que sense el PDeCAT ha de jugar un paper important, i sense el PDeCAT no podíem entendre el procés actual.
El termini de presentació de candidatures a la presidència s'esgota demà dissabte a la tarda, però tot apunta que no hi haurà cap llista alternativa. col·lectiva. I no deixem la plana política perquè Podem Calella ha celebrat la primera convocatòria del Cercle dins el marc de la Marea Morada per discutir i aportar idees davant la configuració del nou partit. Eren 25 persones reunides en un espai distès al bar de la Sala Mozart i el partit ha qualificat d'excel·lent l'acollida per part dels activistes tant de Podem com d'altres formacions i han agraït l'assistència dels cercles de Podem de Malgrat, Canet i Palafolls i la dels membres del Consell Ciutadà Autonòmic Pere San Pedro i Viana, així com membres de Barcelona en Comú i de Pirates de Catalunya. Aquesta sintonia ens indica que és temps dels esports. Arriba el cap de setmana i fem un repàs a l'agenda esportiva. En destaquen d'aquesta agenda la Unió Esportiva en Vol Calella i el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que són líders de les seves lligues, i amb els nois del Termotur, del Club Tenis Taula Calella i els del Club de Futbol Calella, que continuaran lluitant per entrar dins els llocs de privilegi de la classificació. Tot plegat, ens ho desgrana Salvador Itxart.
La Unió Esportiva en Vol Calella, després de la gran victòria a la pista del Sant Quirze, rival directe a la lluita pel títol, jugarà a casa contra el Sant Quirze, penúltim classificat amb 2 punts. El jugador de la UEC, Albert Mansal, considera vital jugar amb intensitat tots els partits, encara que els rivals teòricament siguin inferiors.
Serà complicat perquè la lliga és bastant igual, és molt igualada a tots els equips, i tot i que per classificació pugui semblar que hi ha una diferència, està clar que si no ens ho prenem seriosament, si no hi posem la mateixa intensitat que vam posar dissabte, doncs ens guanyaria qualsevol equip.
El partit entre la Unió Esportiva amb Vol Calella i el Sant Quirze jugarà dissabte a 8:45 del vespre al pavelló calellenc. D'altra banda, el Club de Futbol Calella, després de l'empat a un gol contra el Sant Pol, s'enfrontarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Jove Esport. L'equip té moltes ganes de jugar aquest partit per treure's l'espina clavada de l'encontre de la setmana passada. Joan Freixer, entrenador del Club de Futbol Calella.
Tenim moltes ganes de jugar aquest partit ja, per treure'ns l'espina clavada que portem del partit contra el Sant Pol. Partit que, bueno, vam aconseguir anar a moltes ocasions, no les vam aconseguir transformar en gols, i bé, al final ens va acabar costant 2 punts. Així doncs, aquesta setmana estem treballant amb moltes ganes per arribar a aquest partit, poder donar el màxim i poder treure els 3 punts.
Pel que fa al bàsquet, les noies jugaran un altre cop a casa, en aquest cas contra el Malgrat. Les noies de Jordi Fierrez afronten aquest encontre amb la clara intenció de guanyar el primer partit a Calella. Aquest derbi es jugarà diumenge a partir de 8:45 del vespre. I pel que fa als nois, són líders a la Lliga. Aquest cap de setmana tenen jornada de descans. En tenis taula, les noies del Suris Calella jugaran a casa contra el Santa Eulàlia dissabte a les 5 de la tarda. Les nostres volen seguir la bona línia mostrada la setmana passada a la pista del Valladolid, on van guanyar 0-4. Jessica Hernández, entrenadora del Suris Calella.
A priori és un equip que en teoria hauríem de guanyar, tenim millor equip, però tampoc ens podem fiar, els tenen una Sèrbia, no sabem ben bé el nivell, és per el que ens han dit, però no l'hem vist jugar. Després tenen a la Maria Ballester, que és una jugadora nacional, que no juga malament, però que també a priori la Sofia és millor que ella, i després la tercera jugadora, que és una noia que també està al camp de Sant Cugat, que és la Natàlia Miramontes, que és infantil, i també a priori la nostra tercera jugadora en principi superior, no? És a dir, que en principi és un dels equips que lluitaran per mantenir-se i hauríem de guanyar, però bueno, primer s'ha de jugar i veurem què passa.
En Villes Catalanes, aquest dissabte a les 4 de la tarda a la zona esportiva de la Muntanyeta i amb la participació dels dos equips calellencs, Barri de Pequín i Calella Marxa, es disputarà la quarta jornada de Lliga. Per acabar, el Club Triatló Costa de Barcelona Maresme organitza aquest pròxim diumenge, per nois i noies de 7 a 17 anys, una presa de temps per iniciar-se al món dels triatlons. Aquest acte es durà a terme a la piscina del Club Natació Calella a partir de les 10 del matí. Les inscripcions són gratuïtes i hi haurà obsequis per tots els participants.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Una altra qüestió d'esports que també volem reflectir en aquest infovespre és que estan esgotades totes les inscripcions generals per l'Ironman Barcelona 2017, que es disputarà el diumenge dia 1 d'octubre amb seu, evidentment, aquí a Calella. L'organització ho atribueix a l'esforç que totes les parts implicades, institucions, treballadors, cossos de seguretat i voluntaris per millorar i consolidar la prova esportiva, que comptarà amb la participació de 3.000 triatletes, en un 90% internacionals. És la prova europea més tardana en el calendari de triatlons internacionals i de les primeres que ha pogut penjar el cartell de complet. L'Ironman Barcelona, en aquesta quarta edició, sota la marca, ofereix un total de 3.000 dorsals, dels quals una petita part els ven l'agència de viatges oficial en paquets vacacionals. El fet que en aquesta última edició s'hagi establert un nou rècord de la prova, explica Agustí Pérez, director de l'Ironman Barcelona, ha donat l'empenta final per esgotar les inscripcions.
El baixar de les 8 hores amb el Patrick Nilsson en aquest mundillo és molt important, perquè la gent creu que aquest és un esdeveniment ràpid, com hem defensat sempre, i que és on poden anar a fer marques, no? Va ser en el moment que creuava la meta, doncs, una mica ja comentàvem que era aquesta punteta que ens faltava per poder assolir, doncs, aquesta ràpidament, com diem nosaltres, el sold out, el tot venut.
Agustí Pérez reconeix que és un orgull haver tingut aquesta resposta i que el sold out és mèrit de tota la gent que treballa en l'organització del triatló de llarga distància, des d'institucions, membres de cossos de seguretat, els propis treballadors i el gruix de voluntaris. La suma de tot plegat, també de les característiques i el paisatge del territori que l'acull, ajuda a que l'Ironman Barcelona tingui tan bona premsa entre els esportistes.
Hi ha una rotació molt, molt gran, però i això és molt, molt bo i molt ric, no? Vull destacar que, per exemple, el 2015 va aparèixer un grup molt gran de mexicans, no? De més de 200 mexicans, i aquest any, en canvi, han hagut 200 i escats russos, no? És el que fa una mica tota aquesta difusió que estem donant d'aquest esdeveniment, el que deixa un cop acabada la cursa i el que transmet al participant boca a boca.
L'Ironman Barcelona, a diferència del 70.3, congrega majoritàriament triatletes internacionals amb una participació gairebé testimonial dels locals. És en aquesta edició de llarga distància quan la prova demostra que és un exponent de turisme esportiu.
És un esdeveniment de primer ordre mundial i de turisme esportiu. Un esdeveniment que aporta un 90% de gent de fora i que està deixant aproximadament en impacte econòmic a la regió 15 milions de riquesa interior, però que sobretot ven marca i ven Calella en un calendari, i el Maresme i Catalunya en un calendari tan gran internacional, que té tant d'èxit, doncs no pot ser un altre. Jo crec que és esforç de tot. Demanem que fins i tot ells també s'ho creguin més.
Catalunya ha estat guardonada amb el premi a la millor destinació de turisme esportiu del món en la darrera edició de la Fira Gondinenca World Travel Market. Des de l'Agència Catalana de Turisme s'ha reconegut la contribució de Calella en aquest segment, i això no es podria entendre sense l'aposta feta per l'Ironman Barcelona, entre altres esdeveniments.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I acabem l'informatiu parlant del temps, perquè s'acosten canvis en el temps de cara a la setmana que ve. Una gran borrasca, sobretot a la península, que durarà dies i que deixarà grans quantitats de pluja. El Maresme no en serà cap excepció i, segons apunta el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra, a partir de dilluns la situació vindrà marcada per la variabilitat i la inestabilitat, arribant al seu punt màxim dimecres, quan s'esperen pluges generals i generoses.
Tenim una situació meteorològica per endavant a partir de la setmana entrant que vindrà marcada per la variabilitat, per la inestabilitat i per un temps, doncs, fins i tot amb precipitacions que poden ser destacables, especialment de cara a dimecres, que és quan esperem el gruix d'una pertorbació que ens passarà pel damunt i que ha de garantir, doncs, aquest temps doncs, força insegur. De fet, el més important d'aquest episodi és que serà això, serà un episodi, no serà un dos dies de pluja, sinó que molt probablement durant bona part d'aquesta setmana que ve haurem de parlar d'inestabilitat, de pluges, i ja ho anirem seguint, però és molt probable que també tinguem, doncs, això, precipitacions molt, molt abundants.
Segons Joaquim Serra, a partir de diumenge a la nit tindrem dies de fred de finals de tardor, de pluja continuada i també de neu abundant, cosa que podria posar en marxa ja una nova temporada d'esquí. De moment, però, el cap de setmana vindrà marcat per la presència de força núvols i una baixada de temperatures. Això que està començant a sonar és el tema musical amb el qual avui acabarem l'Infovespre. És un tema de la Carrau que va formar part del disc de la Marató de TV3 fa uns anyets. Avui, com que hem parlat dels actes de la Marató que es preparen a Calvella, ens ha semblat encertat acomiadar-nos amb aquest tema, el llimoner. Tenen més informació a la nostra pàgina web www.radiocalvella.cat. Que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana.
Tarda de diumenge i a fora plou, perdent el temps sense res a fer. Estic aquí esperant, però mai passa res, les coses no canvien. Ai, no sé per què. En el meu cotxe, conduint, potser massa de pressa, potser massa lluny. Canviar d'idea seria bo, però segueixo esperant i em sento tan sola, les coses no canvien. Ai, no sé per què. M'he preguntat mil cops per què. Ahir em parlaves d'un sol blau i net, però avui jo només veig ni mores en un teu ull. I giro el cap amunt i avall, d'un costat a la feina torno a girar, però avui jo només veig ni mones en un teu ull. Hi ha un núvol fosc dins el meu cap que em xucla l'energia, m'ha immobilitzat. M'hagués dutxat i hagués sortit. Em sento tan cansada, m'he ficat al llit. Les coses no canvien. Ai, no sé per què. M'he preguntat mil cops per què. Ahir em parlaves d'un cel blau i net, però avui jo només veig ni mones en un timoner. I giro el cap. Mil cops per què. Ahir em parlaves d'un cel blau i net, però avui jo només veig llimones en un llimoner. I giro el cap amunt i avall, d'un costat a l'altre i torno a girar, però...